Activat el Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades i on ja s'estan activant les mesures especials per fer front a aquesta onada de calor. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
L'onada de calor arriba amb força a la demarcació de Lleida. En el dia de demà es preveu arribar als 40 graus, un fet que suposaria el rècord en el mes de juny i sense deixar de banda que encara estem a la primavera.
Renfe retirarà el tren accidentat a Vilaseca durant la nit. Dels 29 ferits inicialment, únicament en queda un ingressat a l'hospital amb pronòstic no greu. Ita Fàbregas.
Les comarques amb més d'afectació... Aquest migdia han retirat la locomotora. La investigació dels Mossos continua oberta, però es creu que es va saltar el semàfor perquè li van fallar els frens.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Ara els treballadors es centren en retirar el tren de Rodalies accidentat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'esbrinar les causes de l'accident fent sobrevolar drons i inspeccionant la zona on es va produir l'accident. Des de primera hora del matí s'obria una via alternativa per carretera on s'han produït diverses afectacions i retards en els trens de Rodalies que superaven l'hora i mitja.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més.
Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
El PSC nega que el proper candidat per Barcelona sigui l'actual ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta. El partit continua apostant per Jaume Collboni.
El propi Iceta ha negat que tingui intenció de presentar-se a les properes municipals per Barcelona. Paral·lelament, la portaveu del PSC, Alicia Romero, també ha assegurat que el candidat és Jaume Collboni.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció. Ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema doncs, no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i per tant doncs, estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
En cultura, el Sonar digitalitza l'orgue del Palau Güell i sonarà ininterrompudament sense assistència humana durant el festival.
L'anomenat hiperòrgan interpretarà aquesta setmana un tema composat per l'ocasió. El tecnòleg Santi Vilanova, fundador del projecte, explica les possibilitats del nou orgue.
De repente l'orgue forma part d'un ecosistema d'instruments del món de l'art multimèdia. A dia d'avui, ara podem integrar l'orgue de forma coordinada amb una projecció de vídeo.
I en esports comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic al Palau Blaugrana.
El Barça rep a les 9 de la nit el Real Madrid en el primer partit de la sèrie al millor de 5.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim ara sí, com sempre, planada de serveis, aquest cop amb la previsió de trànsit. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Repassem algunes vies que van un pèl carregades. Per exemple, l'autopista AP7 a la zona de Martorell teníem un vehicle avariat que tallava carril en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. Ara ja està retirat, però encara hi ha aturades intermitents d'uns 2-3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7. com et comentava, zona de Martorell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig, tant a l'autopista C33 com a la C58, entre Montcada i el nus, sempre d'entrada a Barcelona. I també va especialment carregada la C60, amb aturades d'uns 3-4 quilòmetres, tram d'Argentona i en sentit Mataró. Acabem parlant d'aquest incendi que afecta a la zona de Celrà. Doncs bé, a causa d'aquest motiu tenim tallada la C66 entre Celrà i Bordils. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Activat el Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades.
Des de Salut Pública s'adverteix dels riscos per la salut d'onades de calor com la que avui comença i que fins dimecres farà pujar les temperatures fins a nivells extrems. Des del Procicat es demana als ajuntaments especial atenció a les persones amb malalties cròniques cardiovasculars i també psicològiques. També es recomana prendre mesures excepcionals a la campanya de recol·lecció de la fruita de pinyol, que tot just comença. A les localitats més afectades per aquesta onada de calor ja tenen mesures en marxa, com avançar l'obertura de les piscines municipals.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farné, bona tarda.
Bona tarda, ja arrencant aquesta onada de calor, i és que durant aquestes immediates hores s'espera que l'ambient sigui molt i molt càlid a molts indrets del país, però on més o serà en punts del Pla de Lleida i en punts del Prepirineu Occidental. I a més, de cara dels propers dies, les temperatures continuaran sent extremadament altes en aquestes zones, i d'aquí aquesta onada de calor, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat aquest avís, i a més cal dir que serà entre dijous i divendres quan aquestes temperatures màximes tocaran sostre, però també cal destacar les mínimes, i és que també han de ser força altes. De fet, aquesta nit passada hem registrat 20 graus en molts indrets del territori, però és que de cara a les properes nits es podran arribar a superar els 25 graus de manera puntual. D'altra banda, també cal destacar que durant el dia de demà continuarà fent sol, de cara aquesta tarda mantindrem l'ambient assolellat, i durant aquesta tarda hi haurà alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, i de cara a demà també es podran produir, però a més, també alguns d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna ratxa forta de vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Com dèiem, les zones més afectades són les comarques de Ponent, on ja s'estan activant les mesures especials per fer front a aquesta onada de calor. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
L'onada de calor arriba amb força a la demarcació de Lleida. En el dia de demà es preveu arribar als 40 graus, un fet que suposaria el rècord en el mes de juny, i sense deixar de banda que encara estem a la primavera. Una de les comarques més afectades és la del Pla d'Urgell. Així doncs, alguns municipis com Torregrossa han obert les piscines abans d'hora. A més, com cada any, els primers dies són gratuïts. Josep Maria Puig, alcalde del municipi, afirma que a partir d'ara les piscines s'obriran tan aviat com es pugui. N'ha parlat a Ràdio Ponent.
Sí, jo crec que a partir d'ara ja serà cada any així, perquè intentar que tindre les zones aviat possibles preparades, i quan comencin aquestes onades, que sempre que cada any s'avancen més, pues tindre-ho preparat perquè la gent es pugui refrescar. Que els calors aquestes que tenim és molt important, poder estar fresc.
Per una banda, es recomana als veïns beure molta aigua, i d'altra banda, als ajuntaments que parin especialment atenció als col·lectius més vulnerables davant dels cops de calor, com les persones majors de 75 anys, a més del fet d'habilitar sales amb aire condicionat.
Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a les temperatures extremes, per això els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població que consideren fràgil. La calor elevada continuada els pot causar un fort impacte en la salut. Maite Polo.
Quan el cos humà funciona correctament, activa dos mecanismes per defensar-se de la calor extrema, la vasodilatació i la sudoració. Però quan no funciona bé, es desgavella. Això és especialment perillós en malalties cròniques com les cardiovasculars, però també en les psicològiques i les psíquiques. En ocasions pot arribar a provocar la mort, ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
La calor també té un efecte acumulatiu. 4 de cada 10 morts associades a les temperatures extremes tenen lloc fora de les onades de calor.
Doncs encara relacionat amb la calor, la Diputació de Barcelona destinarà prop de 900.000 euros aquest estiu a fomentar la seguretat i la salut a les platges de la demarcació, amb excepció de les de la ciutat de Barcelona. El 96% del pressupost es destinarà a finançar el servei de salvament i socorrisme dels ajuntaments. Esplugues Televisió, Carolina Agramunt.
25 municipis de la costa de Barcelona han rebut prop de 900.000 euros de la Diputació per contribuir a la seguretat de les platges i fomentar hàbits de salut en relació a l'exposició del sol. Jesús Naharro, diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, detalla les mesures de protecció.
Protegir-se, tindre a la pell, ficar-se a la pell elements de protecció, gaudir-nos a l'ombra, una grandíssima hidratació també és molt important, i seguir tot un consell d'elements que també ens adreça des del ventall a la nostra pàgina web per tal d'aconseguir doncs, aquestes recomanacions de salut. Al final són ben conegudes, ens hem de protegir, no hem de fer excessos davant del sol, i menys amb unes edats prematures on la pell encara doncs, pot patir molt més aquesta malaltia.
Els diners es destinaran a la prestació d'un servei de vigilància, salvament i socorrisme i la correcta senyalització d'aquest servei, així com promoure els hàbits saludables. També es duran a terme tallers de sensibilització pels més petits.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest migdia han retirat la locomotora accidentada en xocar amb un tren regional a Vilaseca aquest diumenge i que va causar una trentena de ferits, dels quals únicament en queda un ingressat a l'hospital amb pronòstic no greu. La investigació dels Mossos continua oberta, però es creu que la locomotora es va saltar el semàfor perquè li van fallar els frens. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
La locomotora de Ferrocarrils de la Generalitat accidentada sobre el tren de Rodalies de Vilaseca ja s'ha retirat de la via. Els operaris han treballat durant tot aquest matí per desallotjar-la i ho han fet pels vols de 2:15 del migdia. Ara els treballadors es centren en retirar el tren de Rodalies accidentat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'esbrinar les causes de l'accident, fent sobrevolar drons i inspeccionant la zona on es va produir l'accident. Des de primera hora del matí s'obria una via alternativa per carretera, on s'han produït diverses afectacions i retards en els trens de Rodalies que superaven l'hora i mitja. A les 12 es reobria el trajecte Cambrils-Reus-Tarragona, que ha ajudat a descongestionar la ruta dels combois. La locomotora es tracta d'una màquina llogada a l'empresa Cargometro i és propietat d'un 51% de Ferrocarrils de la Generalitat i un 49% per Captrain. Pel que fa a les víctimes, només en queda una de greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i les 5 restants ja tenen l'alta mèdica. Els ferits lleus han sigut traslladats als caps de Cambrils, Salou i Vilaseca. Adif i Renfe també han anunciat que desenvoluparan una investigació paral·lela.
Nou matí de complicacions a l'AP7, d'una banda a causa de l'incendi d'un camió a Sant Celoni, que ha obligat a tallar el trànsit en direcció Girona aquest matí, i de l'altra per la caiguda d'un arbre a la via, que ha obligat també a tallar dos carrils a Llinars del Vallès en sentit Girona.
Pel que fa a l'incendi, 4 dotacions dels bombers han treballat en l'extinció del foc, que ha afectat les rodes del camió sinistrat i que no ha causat cap ferit. Al llarg del matí s'han reobert 2 dels 3 carrils tallats al trànsit. Hores després, un arbre de grans dimensions ha caigut en el tram de Llinars del Vallès i ha obligat a tallar dos carrils provocant retencions de fins a 4 quilòmetres.
Encara en relació a la P7, prohibir-hi l'avançament entre camions i restringir-ne la circulació en cap de setmana podria ajudar a millorar el trànsit en aquesta via. Ho afirma el RAC després d'un nou cap de setmana amb llargues retencions i un accident mortal.
En declaracions a la xarxa, el president del RAC, Josep Mateu, ha reclamat que es posi fil a l'agulla amb les infraestructures pendents, com la B40 o el corredor mediterrani. Però, mentrestant, segons Mateu, es poden prendre decisions que no permeten als camions fer avançaments.
Hi hagi una prohibició, diguem, en unes hores determinades durant el dia d'adelantament, no? Que tinguin que anar més en fila índia. O sigui, l'efecte dels camions adelantant crea una intimidació en els conductors dels vehicles dels turismes, que això provoca, diguem, una certa retenció, una certa retenció que després pot crear fins i tot un col·lapse. També hi ha un augment de l'accidentalitat.
Sobre la limitació de la velocitat a 110 en aquesta autopista, el RAC creu que podrà jugar, tot i que hauria de ser en circumstàncies molt puntuals i no de manera generalitzada.
Doncs encara en mobilitat, les cambres de comerç de Terrassa i Sabadell aplaudeixen l'acord per ampliar la B40. Així i tot, des de la Cambra de Sabadell es declaren preocupats per les contradiccions polítiques que envolten el projecte. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El president de la Cambra, Ramon Alberic, lamenta que després de la presentació d'aquest acord divendres han sortit veus discordants dins del mateix govern català.
Una gran preocupació perquè en paral·lel a l'acte ha circulat unes declaracions per les xarxes d'Esquerra Republicana en les quals es mantenen i es posen sobre la taula unes postures que contradiuen precisament allò que el govern ha arribat a fer amb el propi acord. Llavors, aquesta contradicció és la que ens preocupa.
Tant la Cambra de Comerç de Sabadell com la de Terrassa insisteixen que la B40 és molt necessària i asseguren que vetllaran perquè la construcció s'arribi a materialitzar. Des de la plataforma contra el quart cinturó, per la seva banda, insisteixen en denunciar l'impacte mediambiental que tindria aquesta via i defensen que cal fomentar el transport públic per davant del privat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més. Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals. Maria Costa.
En una atenció als mitjans de l'Ajuntament de Barcelona, Calviño deixar la porta oberta a modificar les mesures per combatre l'augment de preus de l'energia que continuen a l'alça als mercats internacionals.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
Al llarg del dia, Calviño també ha assistit a una jornada organitzada per la farmacèutica AstraZeneca on ha coincidit amb el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró. Segons fonts del govern, tots dos han mantingut una breu reunió de 10 minuts per parlar del rescat de l'empresa siderúrgica catalana Celsa per part de l'Estat. Des de l'executiu asseguren que la relació entre la ministra i el conseller és estable. Això durant l'acte en què AstraZeneca ha anunciat que invertirà uns 6 milions d'euros en un programa d'investigació sobre el càncer amb el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.
I encara en clau política, el PSC ha hagut de sortir al pas de les informacions que apunten a un canvi de candidat a l'alcaldia de Barcelona, un canvi que podria passar perquè el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, prengués el relleu a Jaume Collboni.
El propi Iceta ha negat que tingui intenció de presentar-se a les properes municipals per Barcelona. Ho ha dit a una entrevista a TV3. Paral·lelament, la portaveu del PSC, Alicia Romero, també ha assegurat que el candidat per Barcelona a les properes eleccions municipals de l'any que ve és Jaume Collboni.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció, ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i per tant estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
Romero ha afirmat que els candidats a Catalunya els escull el PSC.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Alerta també aquesta hora per alguns focs que s'han declarat el més gros de tots en una indústria de components de PVC per mobles a la Garriga. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 23 dotacions dels bombers.
L'incendi està totalment desenvolupat i els bombers estan fent tasques defensives per evitar la propagació a les naus adjacents. També aquesta tarda s'ha decretat un incendi agrícola a Celrà, on de moment hi actuen 10 dotacions, 7 de terrestres i 3 d'aèries.
A les portes d'una nova convocatòria de l'examen de selectivitat, els més de 40.000 estudiants que faran els exàmens de les PAU apuren les últimes hores abans de les proves. Enguany, tant la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat com l'extraordinària es tornaran a fer en 3 dies. És una jornada menys que el 2020 i el 2021, que van distribuir-se en 4 dies per evitar aglomeracions i reduir el risc de contagi de Covid. Hospitalet Televisió.
Com que la majoria aprova la selectivitat, el gran repte és assolir prou nota per entrar a la carrera preferida, una decisió que ja fa entrar en el món adult. L'Andrea i la Lídia, alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet, són ara com ara una barreja de nervis, però també de confiança en la feina feta durant el batxillerat. Necessitaran una nota ben alta per entrar a Medicina.
Tot i així, també és veritat que la carrera a la que volem entrar nosaltres dues té una nota molt alta, amb la qual cosa doncs, hi ha molta pressió i no sé si arribaré a la nota, però espero que sí.
També una mica sents la pressió de que ja passes a un món més adult, però bueno, tampoc és el fi del món i si no t'agrada la carrera a la que entres o entres a una que no t'acaba de convèncer, sempre es pot canviar.
A l'Institut Mercè Rodoreda, tant l'alumnat com el professorat veuen bé que el model d'examen actual sigui més obert i doni més opcions a resposta que anys enrere. Demà dimarts, ben d'hora, el primer repte a superar, la prova de llengua castellana.
I encara una darrera qüestió. L'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural. També en les que es facin el transport públic de la ciutat, especialment al metro. Anna Ruiz.
És una de les mesures que ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Pallà, després que els desperfectes ocasionats a Santa Maria del Mar o l'Església del Pi, per exemple, hagin encès els senyals d'alarma a la ciutat.
Santa Maria del Mar, l'Església del Pi i amb altres edificis catalogats del patrimoni públic. I també, com ara indicava el mateix inspector, un tema que ocasiona un gran perjudici, que són els actes de vandalització en el transport públic, bàsicament en els vagons de metro. I aquí hi ha una col·laboració doncs, amb els serveis de seguretat de TBB i inclús d'altres operadors de transport per afrontar aquesta problemàtica.
Grafitis al metro de Barcelona que inhabiliten els convois afectats i obliguen a la reparació o canvis dels mateixos, tal com ha destacat també avui un responsable de la Guàrdia Urbana durant la presentació del Pla de Corresponsabilitat Cuidem Barcelona.
En cultura, el Sonar digitalitza l'orgue del Palau Güell i sonarà ininterrompudament sense assistència humana durant el festival. I per òrgan interpretarà aquesta setmana un tema composat per l'ocasió. David Navarro.
La peça musical, anomenada Aggregate 10, està inspirada en l'edifici de Gaudí, propietat de la Diputació de Barcelona. Amb software i hardware digital, l'orgue dissenyat per Albert Blancafort per al Palau emet efectes sonors que no es podrien aconseguir de manera manual i que converteixen l'obra en un trencadís musical. Segons un dels co-creadors del projecte, el tecnòleg Santi Vilanova, l'hiperorgue obre noves possibilitats multimèdia.
De repente l'orgue forma part d'un ecosistema d'instruments del món de l'art multimèdia. A dia d'avui, ara podem integrar l'orgue de forma coordinada amb una projecció de vídeo.
L'experiència forma part del Sonar Extra. Els assistents al festival podran gaudir de la música de l'hiperorgue estirats en unes gandules situades al saló central del Palau Güell. La composició sonarà de manera ininterrompuda de 10 del matí a 8 de la tarda entre dimecres 15 i diumenge 19 de juny.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Ivan Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic al Palau Blaugrana. El Barça rep a les 9 de la nit el Real Madrid en el primer partit de la sèrie el millor de 5. El Barça busca el seu 20è títol de la Lliga segon consecutiu. L'entrenador del conjunt català, Sara Sarekis Vicus, parla del factor pista.
El ambiente está muy encima de los jugadores, ¿no? Yo creo que es una, claramente una ventaja de campo. Pero bueno, en el campo se juega 5 contra 5 y al final decidirán los jugadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles un poco. Però, bueno, sempre és millor jugar en casa.
També en bàsquet, novetats a l'Espar Uri Girona. El club gironí ha informat que la jugadora Júlia Soler es desvincula de l'entitat a petició pròpia. La banyolina ja va jugar cedida al Cadí la Seu el 2021, precisament amb el nou tècnic del conjunt gironí, Bernat Canut. Més qüestions, hi haurà finalista català al play-off d'ascens a l'ACB. A bàsquet Girona i Força Lleida s'enfrontaran a semifinals el pròxim dissabte, en la final a 4 que es disputarà a Fontajau. El jugador d'aquest aquesta eliminatòria es jugarà la segona plaça d'ascens a la Lliga ACB en la final de diumenge, davant el vencedor de l'altra semifinal, Estudiantes Palència. I el club bàsquet Granollers puja a la Lliga EVA un any després. Els vallesans han derrotat aquest cap de setmana el Jack Sants a la final de la Copa Catalunya disputada a Cunit. Victòria per 65-50 en un partit que es va poder seguir per les televisions locals. Així, el Granollers succeeix el Girona com a campió d'aquesta competició i torna a la Lliga EVA un any després. I més qüestions. En hoquei patins, el Generali Palau i el Telecable Gijón jugaran la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Un gol a l'últim segon d'Aina Florenza, que va acabar amb un hat-trick, va donar el bitllet per la final a les de Plegamans en imposar-se en eliminatòria al Vilassana Lleidatà. Ara el Palau jugaran al final la final davant el Telecable, a partir de dissabte vinent i el millor de tres partits amb el factor pista en contra. També en hoquei patins, el Reus Deportiu es queda sense marge d'error. Els roig i negres van perdre els dos primers partits de la final de l'hoquei Lliga Masculina a la pista del Liceu Gallec i estan obligats a guanyar divendres a casa per allargar la sèrie. En cas de victòria, tornarien a jugar diumenge a casa. I en futbol, el Girona es jugarà l'ascens a Tenerife. Després d'empatar sense gols a Montilivi, els gironins hauran de guanyar diumenge vinent a l'Heliodoro Rodríguez López per tornar a primera divisió 3 anys després. Els gironins volen trencar la mala estrogança de les dues últimes temporades en què van caure a la final del play-off jugant la tornada com a locals. I el Manchester City ha fet oficial l'arribada d'Erling Haaland, una de les peces més cobejades del mercat de fitxatges, amb diversos pretendents al seu darrere. Ja és nou futbolista de l'equip de Pep Guardiola fins al 2027.
Gràcies, Ivan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
El te. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, a vegades costa hidratar-se, ja sigui perquè un s'oblida o perquè el seu sabor és una mica insípid. El te és una infusió preparada amb les fulles seques i brots de la planta del te, Camellia sinensis i aigua calenta. El seu origen és a la Xina, tot i que la famosa cerimònia del te prové de Japó. Totes les varietats venen de la mateixa planta. El distintiu es troba en el procés d'elaboració, la regió de cultiu, l'edat i el tipus de fulles emprades. Aquestes particularitats modificaran les aromes, el color i l'aparença de cada te. Al mercat podeu trobar els més coneguts, que són el te blanc, el verd, el vermell, el blau i el negre. Comparteixen el poder antioxidant pel seu contingut en polifenols com les catequines. A més de prevenir l'envelliment, també poden regular els nivells de colesterol i de sucre en sang i són interessants per controlar la hipertensió i per prevenir malalties cardiovasculars. Contenen cafeïna, encara que en menor quantitat que el cafè, i per això estimula el sistema nerviós però no excita. El te blanc, que és el més lleuger i amb aroma dolça, s'infusiona en aigua calenta uns 3-5 minuts. El te verd manté forces propietats de les fulles fresques i no s'oxida en l'elaboració. És lleuger amb un toc herbal i s'infusiona a màxim 2-3 minuts. Destaca per ser molt antioxidant i diurètic. El te vermell, el puer, produït exclusivament a la província xina de Yunnan, pot ser o no fermentat i varia la seva aroma entre cereal, terra i fusta. Finalment, el te negre, el més saborós i fort de tots, té un toc floral i afruitat i necessita més temps d'infusió al voltant d'uns 4-5 minuts. Trobareu tes purs categoritzats pel seu lloc d'origen, com el te negre de Ceilan o el verd sencha, però també podeu trobar barreges amb d'altres ingredients per donar-los aroma o d'altres propietats. Ara bé, per molt saludable que sigui prendre te, cal anar amb compte de no abusar-ne, perquè també té algunes contraindicacions. Per exemple, el seu contingut en tanins dificulta l'absorció de ferro i per això és millor prendre l'allunyat dels àpats que continguin aliments rics en aquest mineral o evitar-lo si es té anèmia. Tampoc és recomanable per a persones amb estrès i insomni o per a persones que pateixin reflux. Tant a l'hivern com a l'estiu, pots prendre te calent o fred. Recorda infusionar-lo correctament i no n'abusis. Així gaudiràs de tots els seus beneficis i d'una beguda saludable amb moltes varietats i aromes entre les que escollir.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Activat el Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Nita Fàbregas.
Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. A Lleida, la Paeria ha activat, obrirà les piscines municipals dissabtes. Al CECAT, un dels llocs que també preocupa és a l'interior de les aules de les escoles, on molts casos no disposen d'aire condicionat.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
L'onada de calor arriba amb força a la demarcació de Lleida. En el dia de demà es preveu arribar als 40 graus, un fet que suposaria el rècord en el mes de juny i sense deixar de banda que encara estem a la primavera.
Renfe retirarà el tren accidentat a Vilaseca durant la nit dels 29 ferits inicialment. Únicament en queda un ingressat a l'hospital amb pronòstic no greu.
Aquest migdia han retirat la locomotora. La investigació dels Mossos continua oberta, però es creu que es va assaltar el semàfor perquè li van fallar els frens.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Ara els treballadors es centren en retirar el tren de Rodalies accidentat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'esbrinar les causes de l'accident fent sobrevolar drons i inspeccionant la zona on es va produir l'accident. Des de primera hora del matí s'obria una via alternativa per carretera on s'han produït diverses afectacions i retards en els trens de Rodalies que superaven l'hora i mitja.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més.
Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
El PSC nega que el proper candidat per Barcelona sigui l'actual ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta. El partit continua apostant per Jaume Collboni.
El propi Iceta ha negat que tingui intenció de presentar-se a les properes municipals per Barcelona. Paral·lelament, la portaveu del PSC, Alicia Romero, també ha assegurat que el candidat és Jaume Collboni.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció, ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema doncs, no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i per tant doncs, estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
En cultura, l'Institut Català de les Dones presenta l'exposició Maria Matilde Almendros, una veu, dues passions.
Una exposició que es fa en el marc de la commemoració dels 100 anys del naixement de Maria Matilde Almendros Carcassona. En parla la comissària del centenari, Pilar Gonyi.
S'ha fet aquesta exposició, que es podrà veure a diferents punts de Catalunya. S'ha volgut estrenar a Barcelona i creiem que allà on es faci aquesta exposició, en la qual a través d'uns panells es pot veure la vida, la història d'Almendros en el món de la ràdio i en el món del teatre, també, que van ser les seves dues grans passions, doncs s'ha de veure a molts indrets de Catalunya que creiem és el que passarà.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, ara sí, plana de serveis, aquest cop amb l'estat de les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, doncs la veritat és que parlem de molta calma ja en general en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada, sí que hi ha hagut algunes incidències. Ara el més destacat és aquest tall de la C66 a causa de l'incendi en uns camps de conreus. Doncs bé, s'ha tallat aquesta via per poder treballar millor. La C66, com et deia, entre Celrà i Bordils. Per tant, aquest tram de la C66 que continua tallat a la circulació. De la resta de la xarxa viària, poca cosa més. Alguns trams de les rondes, bàsicament en sentit Besòs, encara poden anar un pèl més carregats. O la B30, això és el lateral de l'autopista AP7 amb aturades puntuals d'un quilòmetre a la zona de Cerdanyola, en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne. A la resta de la xarxa viària, ara mateix parlaríem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Activat el Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades.
Des de Salut Pública s'adverteix dels riscos per a la salut d'onades de calor com la que avui comença i que fins dimecres farà pujar les temperatures fins a nivells extrems. Des del Procicat es demana als ajuntaments especial atenció a les persones amb malalties cròniques cardiovasculars i també psicològiques. També es recomana prendre mesures excepcionals a la campanya de recol·lecció de la fruita de pinyol, que tot just comença. A les localitats més afectades per aquesta onada de calor ja tenen mesures en marxa com avançar l'obertura de les piscines municipals.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió del temps que ens espera, la previsió meteorològica. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, ja arrencant aquesta onada de calor, i és que durant aquestes immediates hores s'espera que l'ambient sigui molt i molt càlid a molts indrets del país, però un mes o serà en punts del Pla de Lleida i en punts del Prepirineu Occidental. I a més, de cara dels propers dies, les temperatures continuaran sent extremadament altes en aquestes zones, i d'aquí aquesta onada de calor, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat aquest avís, i a més cal dir que serà entre dijous i divendres quan aquestes temperatures màximes tocaran sostre, però també cal destacar les mínimes, i és que també han de ser força altes. De fet, aquesta nit passada hem registrat 20 graus en molts indrets del territori, però és que de cara a les properes nits es podran arribar a superar els 25 graus de manera puntual. D'altra banda, també cal destacar que durant el dia de demà continuarà fent sol, de cara a aquesta tarda mantindrem l'ambient assolellat, i durant aquesta tarda hi haurà alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, i de cara a demà també es podran produir, però a més, també alguns d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna ratxa forta de vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Com dèiem, les zones més afectades són les comarques de Ponent, on ja s'estan activant les mesures especials per fer front a aquesta onada de calor. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
L'onada de calor arriba amb força a la demarcació de Lleida. En el dia de demà es preveu arribar als 40 graus, un fet que suposaria el rècord en el mes de juny, i sense deixar de banda que encara estem a la primavera. Una de les comarques més afectades és la del Pla d'Urgell. Així doncs, alguns municipis com Torregrossa han obert les piscines abans d'hora. A més, com cada any, els primers dies són gratuïts. Josep Maria Puig, alcalde del municipi, afirma que a partir d'ara les piscines s'obriran tan aviat com es pugui. N'ha parlat a Ràdio Ponent.
Sí, sí, jo crec que a partir d'ara ja serà cada any així, perquè intentar que el títol és el més aviat possible preparades, i quan comencin aquestes onades, que sempre que cada any s'avancen més, pues tindreu preparat perquè la gent es pugui refrescar, que els calors aquests que tenim és molt important, poder estar fresc.
Per una banda, es recomana als veïns beure molta aigua, i d'altra banda, als ajuntaments que parin especialment atenció als col·lectius més vulnerables davant dels cops de calor, com les persones majors de 75 anys, a més del fet d'habilitar sales amb aire condicionat.
Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a les temperatures extremes. Per això els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població, que consideren fràgil. La calor elevada continuada els pot causar un fort impacte en la salut. Maite Polo.
Quan el cos humà funciona correctament, activa dos mecanismes per defensar-se de la calor extrema, la vasodilatació i la sudoració. Però quan no funciona bé, es desgavella. Això és especialment perillós en malalties cròniques com les cardiovasculars, però també en les psicològiques i les psíquiques. En ocasions pot arribar a provocar la mort, ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
La calor també té un efecte acumulatiu. 4 de cada 10 morts associades a les temperatures extremes tenen lloc fora de les onades de calor.
I encara relacionat amb la calor, però especialment amb el sol, avui, 13 de juny, es celebra el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia que afectarà un de cada 3 catalans al llarg de la seva vida. Ràdio Rosselló, Joan Llompart.
El càncer de pell és, de fet, un dels més freqüents en individus de pell blanca. Sol ser poc agressiu i està molt localitzat, si bé el tipus melanoma, que forma una taca negra similar a una piga, sí que pot portar complicacions. Així ho explica Rosa Martí, cap de la secció de dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i catedràtica de la Universitat de Lleida.
Podem tenir 40, 50, 60 anys. Aleshores surt el càncer de pell de les mutacions que ha fet en la nostra pell el sol que hem pres de petits o de joves.
Per prevenir, cal sobretot evitar estar exposat al sol de les 12 a les 4.
Fora d'aquestes hores sempre hem d'intentar buscar l'ombra, anar vestits amb roba que tingui mànigues, amb barret que tingui ala, protegits amb un filtre solar.
Uns consells que s'encarrega de divulgar l'Associació contra el Càncer a Lleida a través de taules informatives i campanyes de conscienciació a piscines municipals del territori.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest migdia han retirat la locomotora accidentada en xocar amb un tren regional a Vilaseca aquest diumenge i que va causar una trentena de ferits, dels quals únicament en queda un ingressat a l'hospital amb pronòstic no greu. Pel que fa al vagó de tren, s'espera que Renfe el retiri aquesta nit. La investigació dels Mossos continua oberta, però es creu que la locomotora es va saltar el semàfor perquè li van fallar els frens. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosiquer.
La locomotora de Ferrocarrils de la Generalitat accidentada sobre el tren de Rodalies de Vilaseca ja s'ha retirat de la via. Els operaris han treballat durant tot aquest matí per desallotjar-la i ho han fet pels vols de 2:15 del migdia. Ara els treballadors es centren en retirar el tren de Rodalies accidentat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'esbrinar les causes de l'accident fent sobrevolar drons i inspeccionant la zona on es va produir l'accident. Des de primera hora del matí s'obria una via alternativa per carretera on s'han produït diverses afectacions i retards en els trens de Rodalies que superaven l'hora i mitja. A les 12 es reobria el trajecte Cambrils-Reus-Tarragona que ha ajudat a descongestionar la ruta dels combois. La locomotora es tracta d'una màquina llogada a l'empresa Cargometro i és propietat d'un 51% de Ferrocarrils de la Generalitat i un 49% per Captrain. Pel que fa a les víctimes, només en queda una de greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i les 5 restants ja tenen l'alta mèdica. Els ferits lleus han sigut trasllats als caps de Cambrils, Salou i Vilaseca. Adif i Renfe també han anunciat que desenvoluparan una investigació paral·lela.
Nou matí també de complicacions a la P7, d'una banda a causa de l'incendi d'un camió a Sant Celoni que ha obligat a tallar el trànsit en direcció Girona i de l'altra per la caiguda d'un arbre a la via que ha obligat a tallar dos carrils a Llinars del Vallès en sentit Girona.
Pel que fa a l'incendi, 4 dotacions dels bombers han treballat en l'extinció del foc que ha afectat les rodes del camió sinistrat i que no ha causat cap ferit. Al llarg del matí s'han reobert 2 dels 3 carrils tallats al trànsit. Hores després, un arbre de grans dimensions ha caigut en el tram de Llinars del Vallès i ha obligat a tallar 2 carrils provocant retencions de fins a 4 quilòmetres.
Encara en relació a la P7, prohibir-hi l'avançament entre camions i restringir-ne la circulació en cap de setmana podria ajudar a millorar el trànsit en aquesta via, ho afirma el RAC després d'un nou cap de setmana amb llargues retencions i un accident mortal.
En declaracions a la xarxa, el president del RAC, Josep Mateu, ha reclamat que es posi fil a l'agulla amb les infraestructures pendents, com la B40 o el corredor mediterrani. Però, mentrestant, segons Mateu, es poden prendre decisions com no permetre als camions fer avançaments.
Hi ha una prohibició, diguem, amb unes hores determinades durant el dia d'adelantament, no? Que tinguin que anar més en fila índia. O sigui, l'efecte dels camions adelantant crea una intimidació en els conductors dels vehicles dels turismes, que això provoca, diguem, una certa retenció. Una certa retenció que després pot crear hasta un col·lapse. També hi ha un augment de l'accidentalitat.
De la velocitat a 110 en aquesta autopista, el RAC creu que podria ajudar, tot i que hauria de ser en circumstàncies molt puntuals i no de manera generalitzada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més. Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals. Maria Costa.
En una atenció als mitjans de l'Ajuntament de Barcelona, Calviño ha deixat la porta oberta a modificar les mesures per combatre l'augment de preus de l'energia que continuen a l'alça als mercats internacionals.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
Al llarg del dia, Calviño també ha assistit a una jornada organitzada per la farmacèutica AstraZeneca, on ha coincidit amb el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró. Segons fonts del govern, tots dos han mantingut una breu reunió de 10 minuts per parlar del rescat de l'empresa siderúrgica catalana Celsa per part de l'Estat. Des de l'executiu asseguren que la relació entre la ministra i el conseller és estable. Això durant l'acte en què AstraZeneca ha anunciat que invertirà uns 6 milions d'euros en un programa d'investigació sobre el càncer amb el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.
I encara en clau política, el PSC ha hagut de sortir al pas de les informacions que apunten a un canvi de candidat a l'alcaldia de Barcelona. Un canvi que podria passar perquè el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, prengués el relleu de Jaume Collboni.
El propi Iceta ha negat que tingui intenció de presentar-se a les properes municipals per Barcelona. Ho ha dit en una entrevista a TV3. Paral·lelament, la portaveu del PSC, Alicia Romero, també ha assegurat que el candidat per Barcelona a les properes eleccions municipals de l'any que ve és Jaume Collboni.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció. Ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema doncs, no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i, per tant, doncs, estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
Romero ha afirmat que els candidats a Catalunya els escull el PSC.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Alerta també aquesta tarda per alguns focs que s'han declarat, el més gros de tots en una indústria de components de PVC per mobles a la Garriga. Fins al lloc s'hi han desplaçat fins una vintena de dotacions.
L'incendi està totalment desenvolupat i els bombers estan fent tasques defensives per evitar la propagació a les naus adjacents. També aquesta tarda s'ha decretat un incendi agrícola a Celrà, on de moment hi actuen 13 dotacions, 10 de terrestres i 3 d'aèries. A aquesta hora el foc ja està estabilitzat.
A les portes d'una nova convocatòria de l'examen de selectivitat, els més de 40.000 estudiants que faran els exàmens de les PAU apuren les últimes hores abans de les proves. Enguany, tant la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat com l'extraordinària es tornaran a fer en 3 dies. És una jornada menys que el 2020 i el 2021, que van distribuir-se en 4 dies per evitar aglomeracions i reduir el risc de contagi de Covid. Hospitalet Televisió.
Com que la majoria aprova la selectivitat, el gran repte és assolir prou nota per entrar a la carrera preferida, una decisió que ja fa entrar en el món adult. L'Andrea i la Lídia, alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet, són ara com ara una barreja de nervis però també de confiança en la feina feta durant el batxillerat. Necessitaran una nota ben alta per entrar a Medicina.
Tot i així, també és veritat que la carrera a la que volem entrar nosaltres dues té una nota molt alta, amb la qual cosa doncs, hi ha molta pressió i no sé si arribaré a la nota, però espero que sí.
També una mica sents la pressió de que ja passes a un món més adult, però bueno, tampoc és el fi del món i si no t'agrada la carrera a la que entres o entres a una que no t'acaba de convèncer, sempre es pot canviar.
A l'Institut Mercè Rodoreda, tant l'alumnat com el professorat veuen bé que el model d'examen actual sigui més obert i doni més opcions a resposta que anys enrere. Demà dimarts, ben d'hora, el primer repte a superar, la prova de llengua castellana.
L'entitat Suport Girona, dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, ha alertat que el nombre de maltractaments i abusos a les persones més vulnerables creix, sobretot el nombre d'espolis i abusos a les persones grans. Ho han explicat durant una reunió on han formalitzat la seva unió amb la Fundació Fadesia, Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La realitat dels abusos i maltractaments cap a les persones grans va en augment. Així ho alerta l'entitat Suport Girona i la Fundació Fadesa, que admeten que les persones grans cada vegada són més vulnerables, sobretot a ser víctimes de maltractaments en l'àmbit econòmic. De fet, una de cada quatre de les persones acompanyades per Suport i Fadesa han patit un espoli. L'estudi elaborat a Suport Girona reflecteix que el col·lectiu més vulnerable és el de persones de més de 81 anys, perquè la meitat han patit algun tipus d'abús econòmic. Així ho explica el director de Suport Girona, Josep Maria Soler.
Al tanto que el nombre de situacions de maltractament, abusos i espoli creix. I la resposta considerem que no és l'adequada, que la societat estem una mica badant davant d'aquest fenomen creixent que fa patir a molta gent.
La major part dels saquejos els perpeten cuidadors o familiars, però adverteixen que la solitud, sobretot en gent gran, fa que cada vegada més es refin de desconeguts que els estafen.
I encara una darrera qüestió. L'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural. També en les que es facin al transport públic de la ciutat, especialment al metro. Anna Ruiz.
És una de les mesures que ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Pallà, després que els desperfectes ocasionats a Santa Maria del Mar o l'Església del Pi, per exemple, hagin encès els senyals d'alarma a la ciutat.
Santa Maria del Mar, l'Església del Pi i amb altres edificis catalogats del patrimoni públic. I també, com ara indicava el mateix inspector, un tema que ocasiona un gran perjudici, que són els actes de vandalització en el transport públic, bàsicament en els vagons de metro. I aquí hi ha una col·laboració amb els serveis de seguretat de TBB i inclús d'altres operadors de transport per afrontar aquesta problemàtica.
Grafitis al metro de Barcelona que inhabiliten els convois afectats i obliguen a la reparació o canvis dels mateixos, tal com ha destacat també avui un responsable de la Guàrdia Urbana durant la presentació del pla de corresponsabilitat Cuidem Barcelona.
En cultura, l'Institut Català de les Dones presenta l'exposició Maria Matilde Almendros, una veu, dues passions, una exposició que es fa en el marc de la commemoració dels 100 anys del naixement de Maria Matilde Almendros, Carcassona. L'acte s'està duent a terme al Col·legi de Periodistes de Catalunya i allà mateix hi tenim la nostra companya Tina Forés, que ho està seguint en directe. Bona tarda.
Bona tarda, doncs fa molt poca estona que ha acabat aquesta presentació de l'exposició Maria Matilde Almendros, una veu, dues passions, que ha començat a les 6 de la tarda per commemorar el centenari del naixement d'aquesta actriu i locutora de ràdio. S'ha inaugurat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, però Pilar Goñi Garriga, comissària del centenari de l'any Almendros, ha explicat que està previst que volti per tot el territori per donar a conèixer la seva figura.
S'ha fet aquesta exposició, que es podrà veure a diferents punts de Catalunya, s'ha volgut estrenar a Barcelona i creiem que allà on es faci aquesta exposició, en la qual a través d'uns panells es pot veure la vida, la història d'Almendros en el món de la ràdio i en el món del teatre també, que van ser les seves dues grans passions, doncs s'ha de veure a molts indrets de Catalunya, que creiem és el que passarà.
Un dels llocs confirmats serà Manresa, que acollirà l'exposició a partir del 20 de setembre. Maria Matilde Almendros va ser una de les actrius i locutores més populars i estimades de Catalunya. Al llarg de la seva carrera va dirigir i presentar diversos programes de ràdio i va ser directora i promotora teatral. A més de l'exposició, l'acte també ha comptat amb una taula rodona que ha analitzat des de diferents punts de vista com ha evolucionat el paper de les dones als mitjans de comunicació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Ivan Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic al Palau Blaugrana. El Barça rep a les 9 de la nit el Real Madrid en el primer partit de la sèrie, el millor de 5. El Barça busca el seu 20è títol de Lliga segon consecutiu. L'entrenador del conjunt català, Saras Jasikevičius, parla del factor pista.
El ambiente está muy encima de los jugadores, ¿no? Yo creo que es una, claramente una ventaja de campo. Pero bueno, en el campo se juega 5 contra 5 y al final decidirán los jugadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles un poco. Pero bueno, siempre es mejor jugar en casa.
Parlava Saras Jasikevičius, l'entrenador del conjunt català del Barça. També en bàsquet, novetats a l'Espar Uni Girona. El club gironí ha informat que la jugadora Júlia Soler es desvincula de l'entitat a petició pròpia. La banyolina ja va jugar cedida al Cadí la Seu el 2021, precisament amb el nou tècnic del conjunt gironí, Bernat Canut. Més qüestions. Hi haurà finalista català al play-off descens a l'ACB. Bàsquet Girona i Força Lleida s'enfrontaran a semifinals el pròxim dissabte en la final a 4 que es disputarà a Fontejau. El jugador d'aquesta eliminatòria es jugarà a la segona plaça d'ascens a la Lliga ACB en la final de diumenge davant el vencedor de l'altra semifinal, l'Estudiantes Palència. I el club bàsquet Granollers puja a la Lliga EVA un any després. Els vallesans han derrotat aquest cap de setmana el Jack Sants a la final de Copa Catalunya disputada a Cunit. Victòria per 65 a 50 en un partit que es va poder seguir per les televisions locals. Així el Granollers succeeix el Girona com a campió d'aquesta competició i torna a la Lliga EVA un any després. I 7 jugadores catalanes han estat convocades per l'hoquei herba, que es jugarà a Terrassa i els Països Baixos, que es farà de l'1 al 17 de juliol. En la llista de 20 jugadores hi haurà una bona combinació de veterania i de joventut, amb jugadores que van estar en els darrers Jocs Olímpics de Tòquio i d'altres que han de començar a pensar en ser en els de París el 2024. Les jugadores catalanes que han entrat a la llista són Chantal Giné, Polo, Jana Martínez Júnior, Laia Vidosa Júnior, entre d'altres. I en hoquei patins, el General i Palau i el Telecable Gijón jugaran a la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina.
Moltíssimes gràcies, Ivan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, el control tècnic, i de Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però les tiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics. Per exemple, la nit del foc, la dita de la vetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast, i ara tot canvia i ens té entrepàs. Busquem una sortida entre mitges veritats. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
sabies que...
Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els bombers treballen encara en l'incendi que crema la Garriga en una fàbrica de components PVC. Ara mateix al lloc hi ha 24 dotacions terrestres i els bombers treballen per extingir el foc des de l'exterior, donat el risc de col·lapse de la coberta de la nau. L'incendi ha afectat també una de les naus adjacents i a hores d'ara ha baixat, però, la força d'intensitat. S'ha hagut de desallotjar també un supermercat proper a la zona. A l'interior de la nau no hi havia ningú i no s'han de lamentar danys personals. La gran fumera negra no és tòxica, tot i això, els cossos d'emergència recomanen tancar portes i finestres a les cases properes. També un altre incendi, en aquest cas, en un camp de cereal a Celrà, al Gironès. El foc ha obligat a activar 13 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris dels bombers de la Generalitat. El foc s'ha donat per estabilitzat quan passaven pocs minuts a 6:45 de la tarda. A hores d'ara hi continuen treballant els equips sobre el terreny, mentre que els mitjans aèris s'han retirat. El foc també ha obligat a tallar la carretera C66 i les línies